Notícies Vespre. Karen Madrid.
En procés d'estabilització, l'incendi que crema des de primera hora d'aquesta tarda l'empresa Rial Plas de Can Roqueta, un foc que ha cremat 5 hectàrees de material disposat al pati, generant una immensa columna de fum. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. El cap de guàrdia dels bombers de la Regió Metropolitana Nord, Josep Manel Escudero, apunta com s'ha actuat davant l'incendi.
La nostra estratègia en un primer moment ha sigut defensar les dues naus que estaven afectades per la propagació de l'incendi, tant per la columna com per la radiació, la nau del darrere, la nau Rital i l'altra, l'empresa Airpes. Les dues és la nostra prioritat, que no afectés més del que ja estava afectant, les hem pogut controlar, aquest risc, i llavors ara ja ens estem centrant en el que és l'extinció pròpiament de l'incendi.
En total, un centenar de treballadors del polígon de Can Roqueta han estat desallotjats per l'incendi i s'ha recomanat el confinament de les persones vulnerables. Les tasques d'extinció s'allargaran durant les pròximes hores.
Sabadell, Terrassa i Castellà reclamen més detalls de l'acord per la B40.
Els alcaldes de les tres poblacions per on passarà la infraestructura reclamen al govern espanyol i al català que concreti en què consisteix el pacte davant dels agents socials i econòmics del territori. També reclamen que la signatura de l'acord que s'ha de fer efectiva aquesta setmana es faci a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
I en esports, el primer fitxatge del Centre d'Esports Sabadell serà Guillem Naranjo.
El davanter de 23 anys arriba cedit del Real Zaragoza. A més, en les pròximes hores, el Sabadell podria anunciar també l'arribada de Loren Burón. I també hi ha interès per Carlos Beitia, que ja havia vestit d'arlequinat.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana. No trobem incidències a les vies més properes a Sabadell, però si anem cap a Barcelona, sí que hi ha trànsit molt dens entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt, trànsit dens amb trams d'aturades entre Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Han baixat lleugerament les temperatures. Ara mateix tenim 24 graus, 3 graus menys que hi ha aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluïsmi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Tot i que de forma local, tornem a tenir alguns ruixats i algunes tempestes a hores d'ara. En aquests moments es desplacen entre el Berguedà, Osona, al sud del Ripollès i de la Garrotxa, també cap al Lluçanès, i d'altra banda alguns ruixats que tenim cap a l'Alt Pirineu Lleidatà. Han d'anar més aquestes tempestes al llarg de les immediates hores i acabaran sent bastant intenses aproximadament a la vall del Fluvià, també la capçalera del Ter, la del Cardener i cap al Pirineu Lleidatà. Ja al llarg d'aquest vespre i nit, de fet allà al nord de Lleida, les tempestes seran més extenses i d'altres entraran per les comarques de l'Ebre, que al llarg d'aquesta nit i matinada escombraran gran part de Tarragona i de les comarques de Barcelona. Per tant, demà al matí, molt d'hora, estarà plovent gairebé al centre i al sud del país. Demà aquestes tempestes a la tarda es desplaçaran més al nord de Lleida, a la costa acabarà fent un bon sol demà a la tarda, i això farà pujar una mica la temperatura. Però el que no se'n va és la humitat, per tant, molta xafogó a tot arreu. Us seguirem a la xarxa.
Un incendi crema a l'empresa Rial Plas DSL aquesta tarda. L'incendi en si ha cremat part del material de l'empresa que es dedica precisament al reciclatge i emmagatzematge de plàstic. El més important, però, ha estat la gran columna de fum negre que s'ha fet visible a tots els barris de la ciutat i fora d'aquesta, i que ha comportat que veïns com els del barri de Torre-romeu hagin hagut de ser confinats.
Les flames s'han originat a les dues del migdia, moment en què els treballadors de l'empresa han trucat als bombers. En tres hores, el foc s'ha apoderat de gran part del material que hi havia en les 4 hectàrees de terreny de l'empresa. Això sí, sense cremar cap edifici ni tampoc ocasionar cap ferit. Ho explica Josep Manel Escudero, cap de guàrdia dels bombers de la Regió Metropolitana Nord.
Ha cremat tota la pila que tenen aquí a l'exterior emmagatzemada. Ha sigut una columna molt important, una columna negra, densa, molt visible, que ha afectat a molta població als voltants. Vale, el que és l'incendi encara no el tenim estabilitzat, estem treballant per estabilitzar-ho.
El més impactant d'aquest incendi ha sigut la gran columna de fum negre que des del primer moment s'ha vist des de diversos punts de la ciutat. De fet, al llarg de la tarda s'han recomanat als veïns més vulnerables del centre i del nord que es confinessin, mentre que pels veïns de Torre-romeu s'ha decretat el confinament estricte. Tot i que els bombers estiguin prop d'estabilitzar l'incendi, el tinent d'alcaldessa Adrián Hernández confirma que n'hi ha per hores.
La previsió de bombers ara mateix, com veieu, ja es comença a controlar el que és la columna de fum, i hi ha per hores, perquè hi ha bastant material encara que que estan en el foc, però en principi la situació ara mateix és bastant controlada i hi haurà hores per intentar ja acabar amb tot el que queda per cremar.
Treballadors de les empreses contigües han explicat a Ràdio Sabadell que fa un mes Rial Plas ja va patir un incendi però que no era d'aquestes dimensions.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Els alcaldes de Sabadell, Terrassa i Castellà demanen més concreció entorn l'acord de la B40 que s'ha de signar aquesta setmana. Des de les poblacions per on passaria la també anomenada Ronda Nord, reclamen a l'Estat i a la Generalitat que expliquin el pacte als agents socials i econòmics del territori.
Els alcaldes dels tres municipis proposen que la signatura de l'acord tingui lloc a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Així, l'acte serviria també per explicar en què consisteix el pacte als agents econòmics i socials. A més, assenyalen la voluntat de treballar de forma conjunta per fer realitat la infraestructura, com ja es va escenificar fa un any en un acte a la seu comarcal. En aquest sentit, els tres alcaldes reiteren que l'acord per la Ronda Nord suposa un avanç importantíssim per donar un impuls a l'activitat econòmica de la comarca, així com per facilitar la mobilitat diària a la zona.
Satisfacció municipal més que positiva de les últimes dades d'atur, i és que per primer cop des del 2015 la xifra d'aturats s'ha situat per sota dels 11.000. El regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez Galián, atribuï la bona dinàmica al mercat laboral a la ciutat a dos factors.
Exacte, d'una banda el context generalitzat de recuperació després de la pandèmia i de l'altra les polítiques d'ocupació impulsades des del govern municipal durant els últims 4 anys. Tot plegat, al seu parer, ha situat Sabadell en una molt bona situació. Així ho ha indicat en una entrevista aquest matí al Cafè de la Ràdio.
Les analitzem d'una manera molt positiva. Val a dir que són 6 mesos consecutius de descens i que hi ha una característica important, que la reducció de l'atur del 2,3% és superior a la mitjana del Vallès Occidental, la província de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya. És a dir, que a més de la tendència general, creiem que estem fent alguna cosa bé per continuar millorant l'ocupació.
Per continuar en la bona dinàmica, Rodríguez Galián ha dit que l'executiu local continuarà treballant en 3 línies. La innovació, el servei a les empreses o captar noves generacions. En aquest sentit, el regidor ha posat com a exemples la instal·lació d'empreses de valor afegit com Celestia Aerospace o Toyota Material Handling al polígon industrial de Sant Pau de Riusec.
A aquesta hora s'està inaugurant la seu de l'empresa Genera Més, dedicada a la instal·lació d'energies renovables, especialment plaques fotovoltaiques. L'empresa s'ha instal·lat a l'avinguda de Rafael Casanova, entre la carretera de Terrassa i el Parc Catalunya.
Fa només uns minuts que representants de Genera Més han ensenyat les instal·lacions de 2.000 metres quadrats a l'alcaldessa Marta Farrés i al conseller de Drets Socials. De fet, el vessant social és un dels més importants, ho explica Ferran Rodríguez, director de la Fundació EBO.
Nosaltres realitzem itineraris d'emancipació amb joves i buscant en què podien treballar, hem acabat instal·lant plaques solars. Però el nostre centre, el nostre objectiu són els joves.
En clau local, aquí a Sabadell han contractat 31 persones majors d'edat i totes elles han rebut o rebran un curs formatiu.
Incertesa al rebost solidari de cara al futur, d'una banda pel canvi de model assistencial que es planteja des de la Unió Europea, de l'altra perquè es desconeix quina serà la ubicació de l'ONG a mitjà termini. El president de l'entitat, Santiago Fuentemilla, ha denunciat en declaracions al Cafè de la Ràdio que tant el trasllat al Mercat de Campoamor com a Sallarès i Deu han quedat paralitzats.
Fuentemilla insisteix que el canvi d'ubicació és imprescindible, ja que la seu del carrer Sau a Torre-romeu presenta mancances importants de seguretat. De moment, el govern municipal ha donat una solució provisional.
Ens han cedit una part del mercat de Torre-romeu, que el tenim una mica com a magatzem de ocasions, partides que ens poden arribar, que aprofitem, etcètera. Però vaja, això són situacions provisionals i a més són uns parxes que, tot i que ens ajuden, doncs no són la solució.
De fet, el president del Rebost insisteix que tant l'ONG com els seus usuaris necessiten una nova seu.
Fa molt de temps que anem al darrere d'això i nosaltres ho hem comentat. I en base a la situació que es preveu de substituir el tema d'entrega d'aliments per un altre, que, com t'he dit abans, doncs preveiem que serà una barreja de diversos sistemes, lògicament, a l'espai on estem no reuneix les condicions. Per tant, necessitem un altre lloc. I això ho hem fet saber a l'Ajuntament, a part de que ja fa molt de temps que ens hem queixat per els problemes d'inseguretat que representa l'espai on estem ara.
Des de l'Ajuntament insisteixen que estan treballant en la cerca d'un nou espai perquè estigui vinculat al model de futur del rebost i de l'assistència alimentària.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El número 1 del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha carregat contra el PSC en la seva visita a Sabadell aquest dimecres. Martín Blanco ha denunciat que els socialistes hagin anunciat l'acord de la Ronda Nord pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral.
Lo que me parece acaso, digamos, cuando menos populista, electoralista y casi obsceno, es que esto se anuncie a cuatro días de unas elecciones. El Partido Socialista se ha acostumbrado mucho a hacer este tipo de anuncios con motivos electorales y a mí me parece que hay que hacer una política seria.
Martín Blanco també s'ha reunit amb empresaris de la zona.
Sí, acompanyat de la regidora del PP, Cucà Santós, el Popular ha aprofitat per trobar-se amb una desena d'empresaris que li han traslladat les següents preocupacions.
Tienen preocupación por la seguridad, básicamente, la seguridad jurídica y también la seguridad en las calles. Tienen preocupación por la ocupación, también es verdad que la ocupación con K y la ocupación escrita normal, con C, y tienen una preocupación en general por la economía del conjunto de España.
Martín també s'ha mostrat confiat en que de cara al 23 de juliol podran revertir la tradicional majoria socialista a la ciutat i a la comarca.
La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, la UPEC, amb el sabadellenc Jordi Serrano com a degà, arrenca avui tres jornades per reflexionar sobre els perills de la democràcia. Hi haurà xerrades de periodistes, filòsofs, escriptors i polítics.
Els temes són diversos, però tots ells sobre diverses qüestions que poden posar en dubte la democràcia i la convivència. Per exemple, l'estat judicial, la violència masclista, el feixisme o l'esclavisme feudal actual. Per a Serrano, els temes s'adequen perfectament al context polític actual. Són declaracions al cafè.
Jo crec que hi ha possibilitats de que, després de moltes vegades que s'ha dit que vingui, que ve el llop, és possible que aquesta vegada sigui vingui el llop de veritat. No? Esperem que no sigui així, no? Però hi ha negres boires a l'horitzó.
A més, hi haurà un debat entre portaveus de les quatre formacions esquerres del Parlament de Catalunya.
Sí, l'UPEC és l'únic lloc on els líders de les esquerres fan un debat. Aquest any hi haurà el Ferran Pedret, hi haurà la Jessica Albiach, la Mireia Veí i la Teresa Jordà, que situat en el moment en el que estem, jo crec que té un interès molt més enllà del que nosaltres havíem previst.
Totes les xerrades es poden seguir i recuperar al canal de YouTube de l'UPEC.
Ràdio Sabadell. Notícies.
De dijous a diumenge, la Creu de Barberà estarà de festa major. Hi ha programades una quarantena d'activitats i la celebració compta amb el suport de més d'un centenar de comerços, unes xifres que demostren la vitalitat del barri.
La programació de dijous és modesta, amb un torneig de la Wii, un concurs, una exposició de pintura i una tertúlia literària. Ho ha detallat la tresorera de l'associació veïnal Encarnació Circums al programa al matí.
Comencem ja el dijous a la tarda, doncs, fent un acte a la biblioteca. Sempre normalment hi ha alguna presentació. Aquest any no és una presentació de llibres, sinó parlem de llibres, diguéssim, la lletra escrita, doncs, tots ens diu una cosa o altra, i aquest any doncs, serà una espècie de taller sobre això.
Divendres la programació arrenca la tarda amb el sisè concurs de dibuix, un berenar per la quitxalla o la tabalada de sentinelles d'Arquemis. Ara bé, el coet d'inici de festa major serà a les 8 avui, amb una botifarrada, un concurs de truites i una nit de disbauxa. El dissabte hi haurà un taller de ioga i una defensa personal per a dones, amb la famosa passejada en roba interior al migdia en lloc de la mitjanit.
Pensem que poden venir famílies, vull dir, és una mica buscar-hi la broma, buscar, doncs, no es tracta d'anar doncs, amb un biquini i anar a passejar per allà, sinó el toc d'humor, vull dir, quan les hem fet al vespre, cada any hi ha hagut alguna persona, doncs, des de la persona que venia amb un traje de bany dels anys 20, d'aquells de ratlles, amb mitja cama.
A la tarda els comerciants han organitzat una fira i activitats familiars. També hi haurà el sopar de festa major i el pregó a càrrec de Toni Valverde.
Com que és una persona que viu en el nostre barri, doncs ens ha fet molta gràcia dir-li en el Toni Valverde. Vull dir, de seguida ell va dir que sí, és una persona doncs, implicada, ja ho sabeu, en moltes causes.
Solidària, llavors, sí,
doncs,
sí.
És un goig poder-li
un merescut, fer també, doncs, homenatge.
El pregoner de l'any.
Diumenge hi haurà una bicicletada cultural a la 28a trobada de puntaires i un vermut popular. A la tarda, inflables country, un concurs de postres de color taronja, habaneres amb el grup Ultramar i fi de festa amb les Bruixes del Nord.
Avui també és notícia.
Amics de Mauthausen, en col·laboració amb l'Ajuntament, ofereix una sessió formativa sobre la repressió franquista, l'exili i la deportació al cinema.
La iniciativa, a càrrec de l'expert en divulgació de la història a través del cinema Xesco Montañez, ha estat orientada a professorat i entitats memorialistes. Durant la sessió s'ha vist fragments de La llengua de les mariposas, Ai Carmela, Mentre dura la guerra i Ebre el bressol de la batalla.
I el jovent republicà de Sabadell té nou portaveu.
Es tracta de Joan Fullà, de 21 anys i estudiant de dret a la Universitat Autònoma de Barcelona. Fullà substituirà Laia Silvestre al càrrec des de setembre del 2021, que ara assumeix la Secretaria de Feminisme i Formació a la Permanente Local.
Sabadell ja té a punt la temporada artística de tardor. Els teatres municipals de la Faràndula i el Principal, juntament amb l'Estruc i la Sala Miguel Hernández, seran les seus de la programació actual. En concret, seran més d'una quinzena d'espectacles de música, dansa i teatre. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha destacat que la voluntat de la programació artística de tardor és captar nous públics.
I el que vol és arribar a diferents públics de la ciutat. L'objectiu és ampliar el nombre de consumidores i consumidors de cultura. I la millor manera és oferir productes atractius, reconeguts i evidentment, de nivell. El programa de tardor, per tant, inclou propostes per tots els gustos i per totes les edats. Òpera, música sinfònica, música de cambra, de cobla, arts escèniques i programació familiar.
Entre les propostes que s'oferiran dins de la temporada artística de tardor podem trobar la comèdia Fitzroy, protagonitzada per Sílvia Bell, Míriam Iscla, Sara Espígol i Natàlia Sánchez, que arribarà el 15 de setembre a la Faràndula.
El Fitzroy és una muntanya que pren el nom del capità del Beagle, el vaixell amb el que Darwin va fer la seva famosa expedició. És una paret preciosa que s'aixeca vertical enmig de la cordillera andina.
A l'octubre començarà la segona edició del Festival Sabadell Escena, que omplirà diferents espais de la ciutat. Història d'un senglar o Alguna cosa de Ricard, interpretada per Joan Carrera, serà l'encarregada d'inaugurar la programació.
És així com comença l'obra. En plena lluita pel poder apareix la reina Margarida, la reina que ja no és reina, la reina que ho ha perdut tot. Es posa al mig de l'escena i davant de tots els seus enemics, una reina diu. Estàveu discutint i barallant-vos, a punt de trossejar-vos l'un a l'altre i ara gireu la vostra ira contra mi.
Si ens fixem en la música, la temporada de concerts simfònics 2023-2024 a la Faràndula començarà el 22 de setembre a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'obra central serà la setena sinfonia de Ludwig van Beethoven sota la direcció d'Andrés Salado. El Teatre Principal també obrirà les seves portes a la temporada musical. Algú vol estudiar música o Xavier Vidal canta Bowie seran alguns dels espectacles que es podran veure. Per la seva banda, el cicle d'òpera presentarà Romeu i Julieta, una de les obres capdals de l'òpera romàntica francesa. Mentre que la programació familiar tornarà a estar present en, per exemple, la representació dels Pastorets de la Joventut de la Faràndula. A l'Estruc també es podrà gaudir dels tallers de Circ Art Família i del certamen coreogràfic de Sabadell, la dansa a l'Estruc. Tothom que ho vulgui ja pot comprar les entrades pels diversos espectacles a través del web municipal o a l'aplicació Sincronitzats.
El Fresh Festival presenta aquesta nit el concert Òpera i Sarsuela, La llum de les espelmes. La soprano Montserrat Martí i el baríton Luis Santana interpretaran un recull de fragments d'obres d'òpera i sarsuela de diversos compositors.
Martí, filla de Montserrat Cavaller i Santana, interpretaran el recital d'òpera i sarsuela en un escenari ambientat amb centenars d'espelmes que busca crear una atmosfera única. Montserrat Martí ha explicat que el programa escollit és una successió de fragments extrets d'obres molt diverses.
Són peces adequades per les nostres tessitures, no? Però bueno, hi ha obres molt maques també de la sarsuela, com la Luisa Fernanda, com, en fi, després, no sé, el duet del Don Giovanni. Vull dir, fem, i també a vegades fem cançó més popular, diguéssim, no? Com més tipus Hijo de la Luna o coses d'aquest tipus, no? O sigui que és com molt variat i la gent li agrada molt, la veritat.
Martí també ha destacat que tot i haver actuat anteriorment a la ciutat sabadellenca, no ho ha fet mai a l'amfiteatre del Jardí de l'Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell i en té ganes.
a Sabadell he cantat a la Faràndula, sempre quan amb la companyia de l'Òpera de Sabadell, de la Mirna de la Cambra, tots aquests anys. I, però no conec els jardins, no conec aquest amfiteatre, la veritat, i tinc ganes perquè m'ha semblat que és molt bonic per les fotos, sí.
El concert serà avui a les 9 de la nit i Montserrat Martí i Luis Santana estaran acompanyats al piano per José María Verdejo.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sol Maltès és el programa negre i musical en el que en Jordi Valero ens explica la història i les històries del gènere noir. Un programa breu, negre, aromàtic i intens, com un cafè sol ben carregat. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Carles Puigdemont presentarà un recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per haver perdut la immunitat. Clara Ponsatí i Toni Comín també l'han perduda i això obre la porta a una possible reactivació de les euroordres per part del jutge Pablo Llarena contra l'expresident i els exconsellers.
El Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat el recurs als eurodiputats de Junts contra la votació del Parlament Europeu en què se'ls va retirar la immunitat al març del 2021. Puigdemont ja ha anunciat que recorrerà la sentència mentre que des de la Moncloa, la ministra de Justícia Pilar Llop aplaudeix la sentència contra Puigdemont i demana que l'expresident comparegui davant la justícia.
El govern limitarà els contractes de lloguer de temporada amb l'objectiu d'evitar que aquesta modalitat serveixi per esquivar la limitació de preus establerta per la nova llei d'habitatge.
Des que va entrar en vigor encara no fa dos mesos, molts propietaris o immobiliàries ho estan aprofitant per apujar el preu dels contractes als llogaters cada pocs mesos. Entre les mesures que el govern estudia hi ha convertir l'ús turístic dels habitatges en un ús urbanístic específic, que estarà subjecte a la llicència urbanística municipal com tots els usos del sòl, amb la voluntat de prioritzar l'ús residencial permanent per a famílies.
El CIS situa el Partit Popular com a primera força al 23J.
Però només amb un avantatge del 0,2% respecte al PSOE, de manera que els populars no sumarien, segons el baròmetre, majoria en Vox. Segons l'última enquesta del CIS, sumar seria tercera força per davant de l'ultradreta i el bloc progressista aconseguiria més escons que PP i l'extrema dreta.
Les mascaretes ja no són obligatòries en hospitals, farmàcies i residències de gent gran.
La mesura s'ha publicat aquest matí al butlletí de l'Estat l'endemà que el Consell de Ministres aprovés la fi de l'emergència sanitària. L'ús de la mascareta en aquests recintes passa a ser una recomanació.
I el Departament d'Universitats crearà un cens únic per centralitzar i controlar les denúncies d'abusos sexuals i laborals dels centres universitaris catalans.
L'objectiu és garantir el compliment dels processos d'acord amb els mecanismes que cada universitat hagi decidit aplicar en el protocol guia del centre. La mesura es posarà en marxa el curs vinent.
I un últim apunt, el govern català, la taula del tercer sector social i la Confederació Empresarial del tercer sector social han signat el quart pla de suport del seu àmbit.
El document inclou 84 mesures distribuïdes en 7 àmbits a desenvolupar entre aquest any i el 2023. Entre les accions incloses hi ha més suport a les entitats per millorar i ampliar el parc d'habitatges de lloguer social per a persones amb risc d'exclusió i incloure persones amb necessitats d'atenció especials.
Esports.
El Centre d'Esports Sabadell comença a moure's al mercat de fitxatges i anuncia la primera incorporació. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El primer a arribar és Guillem Naranjo.
Així és, la primera incorporació del Centre d'Esports Sabadell de cara a la temporada 23-24 és el davanter del Prat de 23 anys, que arriba cedit per part del Zaragoza, amb la qual ha renovat prèviament fins al 2025. Naranjo ve de ser el màxim golejador del grup 3 de la segona federació aquesta passada temporada, amb 12 gols en 31 partits amb el filial Blanquillo. Abans havia format el Terelenca i havia passat per l'Adam, el Girona B, Horta o el Sant Feli Wenc. Va ser amb el Prat, no obstant això, amb qui va despuntar marcant 7 gols la temporada 21-22. En les pròximes hores, el Sabadell podria anunciar també l'arribada del Loren Burón, mentre que interessa Carlos Beiti, migcampista que va estar cedit al Centre d'Esports l'any de Marbella. relacionat amb el mercat del centre d'esport Sabadell. Adán Gurdiel ha anunciat fa uns minuts que no seguirà la temporada vinent a Sabadell i Moja Keita, que ja es va acomiadar fa unes setmanes, ha signat per als belenenses de la segona divisió portuguesa.
Encara al centre d'esports, el pitxitxer laquinat d'aquesta passada temporada, Cristian Herrera, ha manifestat la seva intenció de continuar.
El davanter, que va arribar al mercat d'hivern i ha sigut una peça clau per aconseguir la salvació, assegurava als micròfons de Ràdio Sabadell que li agradaria continuar vestint la samarreta al centre d'esports malgrat l'interès d'altres clubs.
Hi ha el contracte, no?, per respectar-lo. Sí que és veritat, doncs, que hi ha hagut rumors que són certs. És veritat que hi ha hagut interès, doncs, per clubs importants i de millor categoria, diguéssim, però bé, jo des del primer moment he traslladat al club la meva intenció, que és seguir el club. Tinc un contracte per respectar-lo i estic molt content.
Herrera reconeix que la seva intenció és continuar i que el club li ha ofert garanties que es farà un equip potent. El davanter assegura també que el grup al qual ha quedat enquadrat al centre d'esports és molt competitiu, però també atractiu.
Jo tinc contracte amb una clàusula, però tant l'idea del club com la meva és seguir i començar la pretemporada amb més ganes que mai i de fer una gran temporada amb el Sabadell, que bé, crec que el club està treballant per fer un equip amb garanties i competir aquesta primera ref, doncs, que hem vist que ens ha tocat un grup dur, però a la vegada molt, molt maco i molt il·lusionant.
Cristian Herrera va atendre els micròfons de Ràdio Sabadell durant la presentació ahir de les noves equipacions, on va fer de model.
Unes noves samarretes que continuen aixecant polseguera 24 hores després de ser presentades.
La primera trenca els esquemes, abandonant els 4 quadres tradicionals per donar pas als 120 quadres petits del color blau sobre un fons blanc que simbolitza l'aniversari de l'entitat. Anna Navés és la vicepresidenta del Centre d'Esports.
Si no ens ho permetíem aquest any, als 120 anys, potser era difícil sortir dels 4 quadres, no? Llavors hem pensat que era un moment especial per bueno, sortir d'aquest format més clàssic o d'aquest disseny més clàssic i amb aquest guinyo dels 120 quadres dels 120 anys d'història del Sabadell, no?
A l'esquena apareix el nou patrocini de Movento i la silueta de la nova Creu Alta. La segona equipació, d'altra banda, és obra del soci Pol Lázaro, guanyador del concurs de La meva segona, amb un 35% dels vots. La samarreta és negra amb una franja vertical arlequinada a la part frontal esquerra.
A l'acte d'ahir, el Gremi de Fabricants també va parlar el president del Sabadell, Pau Morilla Giner.
En una entrevista al canal de tuits de Ràdio Sabadell va parlar per primera vegada dels pressupostos d'aquesta nova temporada.
A dia d'avui estem a números similars als de l'any passat. I dic a dia d'avui perquè qualsevol desviació positiva, i continuem treballant a tope perquè així sigui, revertirà en incrementar el pressupost. Desviacions positives des del punt de vista de socis. Cada 1.000 socis són aproximadament 100.000 euros més que immediatament revertiran el pressupost.
Morilla Giner també es va mostrar optimista respecte a les reunions que han de mantenir amb l'Ajuntament i confia que hi hagi novetats positives abans d'acabar l'estiu.
Un últim apunt del centre d'esports, perquè aquest migdia s'ha confirmat el que serà el primer amistós de la pretemporada.
L'equip de Miquillador disputarà el primer partit de pretemporada contra el Villarreal B de Miguel Álvarez. El partit contra el filial Groguet serà el dimecres 26 de juliol a les 7 de la tarda a Castelló.
No abandonem el futbol perquè els equips sabadellencs de la segona catalana ja coneixen el format de la categoria per la temporada que ve.
Can Rull, Tibida, Bordera Romeu i Sabadell Nord ja saben que formaran part del grup 4 de la segona catalana, una categoria que recuperarà el seu format tradicional amb 6 grups de 18 equips cadascun. La competició arrencarà el cap de setmana del 9 i 10 de setembre.
I tanquem el bloc de futbol perquè amb l'equip nacional del Marroc de futbol femení, que s'enfronta aquestes hores a la selecció suïssa i al segon amistós per preparar el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.
La davantera de Sabadell, Fàtima Garbi, segueix encara sense saber si estarà present a la cita mundialista que comença d'aquí 15 dies. De moment, continua les ordres de Reinald Pedros als amistosos preparatoris. A l'últim partit contra la selecció italiana, que va acabar empat a 0, Garbi va disputar els últims 20 minuts. L'amistós contra Suïssa ha arrencat a les 7 de la tarda i quan encara no s'ha arribat a la mitja hora de joc, el marcador és de 0 a 0.
I un últim apunt, el Panathlon Club Sabadell concedeix aquest vespre el premi que atorga l'entitat Enric Campos.
L'entitat esportiva donarà el premi Panathlon al president del Creu Alta Sabadell Bàsquet en un acte que se celebrarà aquesta nit a l'Hotel Urbí. El guardó del 2022 va ser per Ramon Serra, home de ciclisme i estretament vinculat a la Unió Ciclista Sabadell. El premi Panathlon, que es concedeix des de 1979 i premia qui hagi treballat pel desenvolupament d'una entitat o activitat esportiva de manera sacrificada i que hagi tingut una entrega d'ajut i col·laboració.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per 2:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 5 de juliol. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.